El gall. M'he guanyat cada lloança, cada crit d'admiració. Sóc el símbol de la França. I al corral, quan ve pitança, jo l'estreno, gall que sóc. Ja qui em guaita ho endevina, em pertoca demanar. El meu bec no és de joguina, ni suporta cap gallina l'espurneig del meu mirar. I si el sol, per la galvana, que sa jaça li encomana, veu la boira i no la fon, què fas, crido, tarambana, treu el nas i alegra el món. Aquest és el poema El gall, del poeta Josep Carner.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres, el programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, una setmana més estem en directe Tirant de llibres a Punt 7 Ràdio Sant Celoni. Avui és 25 de gener, són les 9 i 2 minuts, estem en directe i aquest és el programa número 127. Hola, bona nit, Jordi.
Hola, bona nit, Francesc. I hola, bona nit, Joan.
Bona nit a tothom. Esperem que fem un programa que us agradi a tots i totes.
Qui ens va avui?
Saludem també el nostre equip tècnic excepcional, la Glòria Grau, la Gemma Grau, i la Gemma Pascual, que ens estan fent un control excel·lent. I saludem, evidentment, tota la nostra audiència, que setmana rere setmana som fidels a la cita de cada dilluns.
I sobretot saludem a les noves incorporacions, que cada vegada que fem un programa, des del Facebook, ens arriba la notícia de que hi ha gent que ens escoltarà. I, per tant, des d'aquí els saludem i esperem que us agradi el programa.
Bé, després de sentir aquest poema de Josep Carner, que, com heu vist, qui parlava era un gall que estava en un galliner, i que estava demanant que sortís el sol, estava ordenant que sortís el sol, diu, treu el nas i alegra el món. Presentarem una mica els continguts del programa d'avui. Tenim una crònica des del País Valencià que ens portarà la nostra benvolguda companya Empar Murelló, i l'altre dia vam deixar, Joan, una cosa penjada, una mica pendent, oi?
Sí, com que anava molt just, vam haver de fer el Simone de Beauvoir, la història, la vida i obra d'aquesta autora, en dues parts, perquè no hi havia temps i vam decidir fer-ho una part, vam fer l'altra vegada, l'altra setmana, i avui fem la segona i última.
Sí, celebrarem el 102è aniversari del naixement del Simone de Beauvoir, i avui sobretot parlarem de l'obra, l'altre dia vam parlar de la vida. Bé, avui a la secció de literatura catalana en Jordi ens parlarà de Manuel de Pedrolo, oi, Jordi?
Sí, i sobretot d'una obra de Manuel de Pedrolo, és a dir, em referiré a una miqueta la biografia i la trajectòria literària de Manuel de Pedrolo, però em centraré sobretot en un recull de narracions breus que s'anomena Trajecte Final.
L'editorial d'avui ens la porta en Joan i avui parlarà de dos temes força conflictius.
Sí, el primer tema és el del Windows 7 en català, interrogant, perquè sembla que es ven això de que el Windows 7 ja és el nou sistema operatiu de Microsoft i que ja és en català. Doncs això ho desmitificarem tot plegat, i també parlem d'un tema més conflictiu, que és el tema de Goncaria, un tema de revista, doncs, que aquest dia està fent el judici i explica una mica la història i el que es mou entorn d'aquest tema.
Tenim llibres a la carta. L'Helena Martínez Pons avui ens parlarà d'un llibre d'Andreu Martín i Jaume Rivera que es diu El diari vermell d'en Flanagan. I a més, jo mateix us parlaré d'un llibre, d'una novel·la de Sebastià Bennassar, que es diu Mateu el president. Tenim actualitat de la Biblioteca Pública de Sant Celoni, la Biblioteca Viva. Tenim actualitat cultural general, el noticiari. I, com sempre, acabarem el programa amb la frase.
La crònica.
Bé, tenim ja als nostres micròfons la nostra benvolguda Empar Murelló des del País Valencià, des de València concretament. Bona vesprada, Empar.
Bona vesprada, Joan, Jordi i Francesc, i bona vesprada a tots els oients.
Com estàs?
Hola.
Molt bé, molt bé. Esperant la vostra telefonada. Avui, mira, avui vull parlar-vos d'un llibre que ha estat Premi Francesc Ferrer i Pastor d'Investigació Històrica. El llibre el publica la Universitat de València, acaba de publicar, i és un llibre de Manel Arcos. Es diu L'escena dels lladres, bandolerisme als voltants de la Serra de Mostalla, 1806-1839. Bé, volia ressenyar aquest llibre perquè crec que els bandolers tenen un paper social i una situació important en la nostra història, no? I en la recopilació també de llegendes i de tradicions i de dites populars i literàries també. I com que no s'ha fet mai o quasi mai ressenya del bandolerisme valencià, no ha estat objecte d'investigació i no ha estat objecte tampoc de grans protagonistes més enllà del vostre bandoler, del Joan Serra,
sí.
No? Doncs m'ha semblat important parlar avui d'aquest llibre perquè efectivament és un llibre d'investigació històrica i bastant rigorós, no?
Sobre els roders?
Sí, sobre el bandoler, sobre el paper que van desenvolupar, sobre el roder valencià, no? Aquell home que era un home de justícia, diguem-ne, que s'havia revelat al poder establert, que era o que volia ser un home lliure. La investigació se centra no en cap persona concreta, en cap personatge concret, sinó més bé en aquells homes, no, aquells grups d'homes que van oposar-se o que van ser tractats com enemics públics perquè eren un mal endèmic social i que afectava a les monarquies aquelles del Carles IV i també de, bueno, és aquesta època, no?, de la regència de la reina Maria Cristina i de Carles. I com deia l'autor, els bandolers valencians són fills de la terra, coneixen els pobles, els camins, coneixen les comarques, i aquest llibre se centra un poc ahí, en la zona del sud de la província de València i el nord de la província d'Alacant, no? Les comarques de les Marines, la Vall d'Albaida, el Comtal, la Safor. A partir d'ahir han eixit mil històries sempre sobre les seues malifetes, hi ha llegendes, hi ha rondalles. Parlàvem la setmana passada de l'Enric Valor. Moltes d'aquestes rondalles es basen en malifetes o en els actes de justícia, no? Depèn de quina part es mire, d'aquells bandolers d'aquella època, no? Són un poc els Robin Hoods de la nostra terra.
Sí, té fer allò de robar el ric per donar-lo al pobre, eh?
Efectivament, de fer justícia social, de no ser del tot ingenu, però també de posar-se al seu lloc, no? I bé, m'havia semblat important reivindicar el paper del bandolerisme o dels bandolers, efectivament. Tant de bo que ara, en aquests temps que corren, hi haguera bandolers un poc més que posaren els nostres polítics al seu lloc i que bé, que continuaren d'alguna manera fent estela, no? O que continuaren la senda d'aquells lladres, d'aquell fenomen del bandolerisme valencià d'aquella època de finals de segle XIX o de principis del segle XIX. I bé, perquè crec que darrere d'aquests homes, disculpa Joan, sí que hi ha una força important a nivell personal i humà i de justícia social.
O sigui, vols dir que això, però hauríem de fer de forma democràtica, eh?
Sí, hauria de ser de forma més
democràtica. La força
democràtica.
De les urnes és una força imparable, ja ho saps tu.
Sí, sí,
per moltes
sí, sí.
Coses.
Per a moltes coses, no, i tant,
i tant.
Això de saltar els camins i de fer la justícia cadascú quan l'entengui, no.
No
volia fer això. Però sí, i en això, si voleu, tanque la crònica, perquè hi està en agenda, per al diumenge, aquests bandolers ens reunirem diumenge que ve al barri del Cabanyal de València per fer una reivindicació de precisament d'allò, no? De què està passant en el barri, de la manifestació no es passejarà pel centre de la ciutat, sinó que es farà al mateix barri a les 12 del matí, hi haurà una concentració i bé, la reivindicació és el Cabanyal és nostre i el volem sencer i viu.
I a quin lloc és la concentració?
La concentració és en el barri mateix del Cabanyal, al carrer de la Reina, que és un carrer molt emblemàtic, i bé, ja sabeu, com hem parlat moltes vegades, doncs tots aquells que vulguin ser bandolers, diumenge tindran l'ocasió de participar d'aquesta concentració.
A veure si surt bé i hi ha canvis.
Exacte, esperem que sí, que hi hagi canvis d'alguna manera.
Molt bé, doncs,
i això és tot.
Ens veurem aquí la setmana que ve, suposo, oi?
Sense falta.
Vinga.
Molt bé.
Una abraçada.
Llegiu els oients. Adéu, una abraçada.
Adéu. If you're going
to San Francisco, literatura universal. Be sure to wear some flowers in your hair. If you're
going... Bé, seguim, doncs, amics i amigues, amb la segona part de la biografia de Simone de Beauvoir. L'altre dia vam parlar una mica de la seva vida, no vam acabar-la del tot, vam acabar dient quan el 1954 va publicar Els Mandarins, Beauvoir va ser guardonat amb un dels premis més prestigiosos de França, que era el Premi Goncourt, i aquí és on vam acabar més aviat. Bé, mentrestant Sardé s'havia trencat la relació amb Dolores Benetti, que és un amant que havia tingut quan es van separar amb Simone de Beauvoir. I la seva salut va començar a caure, no perquè trenqués la relació, sinó perquè són coses de la vida, es va posar malalt. Això va preocupar bastant a l'escriptora i als 48 anys va decidir escriure la seva biografia, la biografia de Sartre, anomenada Memòries d'una jove formal, i va ser publicada l'any 1958. Aquesta primera publicació va formar part d'altres tres obres més dites: La força de l'edat, publicada el 1960, La força de les coses, publicada 3 anys més tard, i, finalment, el 1962 surt Final de contes. Aquests 4 volums van servir a moltes dones de l'època perquè van convertir en Beauvoir en una figura per a totes les seves lectores. Va ser molt respectada, molt elogiada per les dones en general. Va ser molt llegida. Ella era la dona que havia aconseguit emancipar-se i prendre les regnes de la seva pròpia vida. I pensem que estem parlant dels anys 70, eh? O 60. En 1970 va escriure un assaig, La bellesa, a la qual afirmava que els vells i velles s'han convertit en un sector de la societat marginal, igual que els immigrants o els pobres. Va ser en aquest moment quan l'escriptora va decidir dedicar-se gairebé exclusivament a cuidar de Sartre, que inevitablement va morir el 15 d'abril de 1980. Un any més tard, Beauvoir va publicar un llibre per homenatjar-lo, anomenat La cerimònia de l'adéu. I finalment aquesta autora va morir el 14 d'abril de 1986 a la ciutat on va néixer, París. Podem dir que al parlar de Simone de Beauvoir estem parlant d'una dona memorable, una de les figures intel·lectuals franceses més importants i compromeses de mitjan del segle XX, l'aportació de la qual el feminisme ha estat molt significativa. I ara ja entraríem a les seves obres, que només les esmentaré perquè si algú, doncs, vol llegir-ho, doncs ho pugui fer. De les que estan traduïdes, te ho diria en català, que no totes estan traduïdes. De fet, la majoria estan traduïdes al castellà, però com que d'aquestes no en parlem, doncs ja us dic que es poden trobar per això. Pel que fa a novel·les, hi ha La convidada, la primera obra, que va fer el 43, 1943, La sang dels altres, el 1945, Tots els homes són mortals, el 1946, Els mandarins, 1954, va ser la guanyadora del Premi Goncourt, Les velles imatges, de 1966, traduïda al català, La dona trencada, del 68, traduïda al català, Quan predomina l'espiritual, el 1979. Pel que fa als assaigs, podríem citar les següents: Per què l'acció, porta un subtítol que es diu De Pirus et Cinés, Pirus et Cinés, de 1944, Per una moral de l'ambigüitat, del 47, traduïda al català, L'existencialisme i la sabidoria popular, del 48, El segon sexe, publicat el 49, en català, en dos volums. Ella també ho va publicar en dos volums. Per tant, és un llibre extens, però el més important d'aquesta autora, i el recomano bàsicament a totes les dones que sentin com a tals, El pensament polític de la dreta, de 1955, traduït al català, La llarga marxa, és un assaig sobre la Xina, que sempre havia estat tant ell com Jean-Paul Sartre molt partidaris de l'extrema esquerra, i per tant el maoisme també els va influir, el 1957, i La mesura de l'home, el 1969, traduïda al català. Pel que fa a les memòries, podíem esmentar les següents. Amèrica del Nord, Dia a dia, del 48. La plenitud de la vida, de 1960. La força de les coses, del 63. Un amor molt dolça, del 64, traduït al català. La bellesa, 1970. Final de contes, 1972. I La cerimònia dels adeus, de 1981. I finalment encara va fer una obra de teatre que es diu Les boques inútils, de 1945. També tenim un conjunt d'obres pòstumes que es van publicar després de la seva mort. Sibylle Le Bon, de Beauvoir, l'hereva de l'obra de Beauvoir, va traduir, anotar i publicar nombrosos escrits de la seva mare adoptiva, en especial la seva correspondència amb Algren, Sartre i Bost. Aquesta colossal obra restitueix perfectament l'estil Beauvoir, aixecant el taló sobre la vida íntima de Beauvoir, revelant inequívocament la seva bisexualitat i la seva frustració pel que fa a alguns parents que encara vivien en el moment de la publicació, com la seva germana Helena i els seus ex-amants. Aquestes obres són Cartes a Sartre, volum 1, del 30 al 39, publicat al 90, Cartes a Sartre, tom 2, del 1940 al 63 al 90, Diari de la Guerra, setembre del 39 a gener del 41, publicat al 90, Cartes a Nelson Algren, de 1947, Correspondència creuada amb Jacques Lorenbost, el 2004, i una que fa molt poc, Notes de joventut, de 1926-1930, publicat el 2008. I alguns dels seus pensaments o frases són els següents. Diu, el problema de la dona sempre ha estat un problema d'homes. Una altra. La bellesa és encara més difícil d'explicar que la felicitat. Una altra. Encara és el que tenen algunes persones fins que comencen a creure-s'ho. Una altra. Diu, què és una persona adulta? Un infant inflat per l'edat. I el més escandalós que té l'escàndol és que un s'hi acostuma. I una altra frase que diu, les persones felices no tenen història. Bé, si voleu tenir més informació d'aquesta autora, podeu anar tranquil·lament a la Wikipedia, algunes de les informacions d'allà les acabo de llegir, o una altra pàgina interessant, a part de les 3 de les Bs, poseu somnisdesperts.org, somnisdesperts tot junt, .org, /PDF/Simone de Beauvoir, tot junt, PDF. Aquí trobareu tota la informació d'aquesta autora, que espero que us serveixi per conèixer una autora, desgraciadament, poc actual o poc ressenyada com a novetat, perquè és una autora precisament clàssica.
Literatura catalana.
Bé, avui parlarem de Manuel de Pedrolo i d'una obra de narrativa breu que du com a títol Trajecte final. Manuel de Pedrolo és un autor molt conegut, potser encara era molt més conegut als anys 80 que no pas ara, però no deixa de ser un autor de referència i un dels tres autors amb un títol que se situa entre els més venuts de la literatura catalana. Manuel de Pedrolo, nascut l'any 1918 a l'Aranyó, a la Segarra, i que va morir als anys 80, no, a l'any 1990 a Barcelona, doncs és un autor dels més prolífics de la literatura catalana. Es pot ben dir que durant més de 40 anys Manuel de Pedrolo no va parar mai d'escriure ni de publicar. Va provar tots els gèneres, poesia, teatre, novel·la, assaig. La seva bibliografia de creació arriba a superar el centenar de títols, però el seu treball sobresurt en qualitat i en quantitat precisament en l'àmbit de la novel·la, amb l'explotació de temes propis del novel·lista, la solitud, la incomunicació, la vida sense sentit. Sempre utilitza recursos variats, així com tècniques noves. En les seves novel·les, doncs, destaca l'aspecte psicològic, el simbolisme, també va treballar la novel·la policíaca, però de fet, per circumstàncies editorials i per la difusió que ha tingut després, fins i tot sent portada al cinema o a la televisió, és sobretot conegut Manuel de Pedrolo per l'obra El mecanoscrit del segon origen, una lectura obligatòria a l'ensenyament. Ensenyament secundari, normalment. Sí. A veure, La plaça del Diamant és la primera obra més venuda, la segona és El mecanoscrit del segon origen i la tercera és La casa de sorra o El zoo d'en Pitus. Em sembla que és de Joaquim Carbó, El zoo d'en Pitus, oi? Bé, doncs l'obra de Pedrolo és una obra equidistant dels dos grans corrents que van marcar la narrativa mundial a la postguerra. Per una banda, el conductisme, pensem en el conductisme nord-americà, ja de la generació de Hemingway i John Dos Passos, però també el conductisme que rep un impuls a la postguerra, o als anys 60, vaja, en literatura francesa, amb Alain Robbe Grillet i d'altres. Aquest
Michel
seria
Vitor,
un corrent...
Michel Vitor
i d'altres. I tinguem en compte també l'existencialisme, precisament ara ens en parlava el Joan. Bé, però si ens hem de concretar o hem de restringir-nos a la narrativa breu, hauríem de tenir en compte i específicament a la narrativa breu de la tercera etapa, és a dir, l'etapa que se centra en els anys 70, hauríem de tenir en compte que, sobretot, i pel que fa a la ciència-ficció, l'interès de Manuel de Pedrolo arrenca ja des de la primera etapa pel que fa a l'experimentació basada en la distorsió de les coordenades lògiques del temps i de l'espai i en el contrast entre els personatges i les situacions en què es troben submergits. Així, mentre que les situacions se'ns presenten com insòlites i inversemblants, els personatges que les viuen solen actuar amb plena lògica i coherència. Pel que fa al conreu de la ciència-ficció per part de Manuel de Pedrolo, hem de dir que és una de les figures capdals de la ciència-ficció moderna en català. Aquesta ciència-ficció, sobretot, la conrea a partir dels anys 70, tot i que hem de buscar els orígens d'aquest gènere en la seva producció ja en els anys 50. L'any 1973 va publicar Darrer comunicat des de la Terra, l'any 74 Mecanoscrit del segon origen i l'any 74 escriu Trajecte final, l'obra de què parlem avui, i la publica l'any següent, l'any 75. Trajecte final és un recull de 7 narracions, cadascuna de les quals sol ser protagonitzada per un o dos personatges d'aparença senzilla i corrent, no gaire caracteritzats, i que a partir d'un determinat moment es trobaran involucrats en el conflicte que originarà el tema de la narració. L'acció acostuma a desenvolupar-se en uns contextos coneguts, quotidians i realistes. Les ciutats són generalment identificables i varien entre les del país, Barcelona, Vilafranca del Penedès, i les de la resta del món, Nova York, París. El conjunt de les narracions aplega temes com el control burocràtic de la persona i la possibilitat que aquesta repeteixi, en la narració El cens total, la relació d'éssers humans amb extraterrestres, o, en tot cas, amb éssers provinents d'una altra dimensió, d'una dimensió paral·lela, en un món distant i veí, una agència sorprenent destinada a fer desaparèixer persones que no es troben adaptades a la societat en què viuen, a servei oficial, encara robots de forma humana programats per satisfer el plaer sexual a cadàvers, les relacions entre els humans i els darrers representants d'una raça en extinció procedent d'una societat utòpica d'un altre planeta, a Urn de Dillin, i una història d'amor entre una parella que viuen en temps diferents però paral·lels, la noia que venia del futur, i encara els problemes que plantejaria per l'ésser humà o el fet de rejuvenir a partir d'una determinada edat, com li passa al protagonista de la narració El Regressiu, que comença a rejuvenir-se quan ja és a punt d'arribar a la jubilació, quan tot just ha arribat a la jubilació. Bé, doncs tota aquesta barreja de temes i tot aquest enfocament fa que aquesta obra sigui una obra que potser en algun moment ens distreu senzillament, però hi ha moments que fins i tot ens atrapa i ens captura en la complexitat de les seves trames. Per tant, un llibre molt recomanable. Jo diria que especialment per una edat com ara pot ser la dels 16 anys.
L'editorial.
Bé, amics i amigues, a l'editorial d'avui parlem de dos temes breument perquè el temps, com sempre, se'ns tira a sobre. En primer lloc, parlarem del tema de Goncària. Goncària és un diari, era un diari, de fet, que el 2003 un jutge espanyol va tancar-lo acusant-lo de que l'organització armada ETA doncs finançava aquest diari i, per tant, determinava qui hi havia a la direcció i de com si diguéssim un portaveu d'aquesta organització. Clar, això és la causa que després doncs, va ser el motiu del tancament del diari. Però, a més, resulta que de tancament de diari van detenir a 10 persones, a 10 periodistes que formaven part de la direcció d'aquest diari. Amb aquestes 10 persones, totes elles periodistes i fins i tot doctors en periodisme, vull dir persones d'una formació important, doncs els van detenir la Guàrdia Civil i els van torturar. Es van torturar, com ha denunciat el director de la revista, Marcelo
Otamendi,
exactament. Però resulta que el que buscava la Guàrdia Civil amb aquestes tortures no era buscar els papers que confirmaven el motiu del tancament de la revista, com podia ser lògic, buscar proves, no? Doncs no, buscaven la raó de la tortura era perquè Otamendi i els altres tres que van torturar els diguessin de quina manera i de quin sistema van servir per contactar amb tres entrevistes que van publicar al diari amb l'organització ETA. Volia que els expliquessin com, en quins canals havien fet servir, en qui havien parlat, com havia funcionat, quan això és secret professional. Això el mateix jutge Estrella espanyol,
Garzón.
El Garzón, exactament, aquest ja, això ja ho va arxivar perquè va dir que això era secret professional i per això no estan acusats. I fins i tot ara, últimament, això, el que és greu d'això, del tema de les tortures, és que això és un fet sabut pels diferents ministres espanyols que controlen aquestes forces, tant si són de dretes com si són d'esquerres, perquè ha passat sempre això. I el que passa, com que per mort de l'eficàcia, de la rapidesa, per això fan servir unes tècniques totalment prohibides, totalment, diguem-ne, que són castigades, si està prohibit, però que se segueixen produint. I el mateix director, en una entrevista al matí de TV3, deia: si algú no es creu que la policia i la Guàrdia Civil tortura, jo desitjo que aquesta gent no es trobi mai amb un control policíac a la carretera i que els confonguin amb algú d'ETA, amb algun responsable d'ETA. Llavors sabran si torturen o no torturen. Bé, i a més d'això, doncs, també dic que ara el fiscal d'aquest cas no troba cap prova per acusar-ho, ha retirat els càrrecs, fins i tot contra els acusats, i si segueix el judici és perquè hi ha dues organitzacions d'ultradreta, una són víctimes del terrorisme i l'altra una altra entitat del País Basc, controlada per aquestes persones que us acabo de dir, que insisteixen en que això s'ha de seguir endavant i tal. I per això ara es farà el judici, però suposo que quedaran exculpats i es veurà que s'ha tancat un diari que és l'únic que era en basc totalment. I només perquè era un diari fet allà. I el segon punt que us volia comentar és el tema del Windows 7. Windows 7 en català? Doncs no. No hi ha Windows 7 en català. És una mentida que algú digui que hi ha Windows 7 en català. Ho explicaré breument. Per poder fer un programa en català, la casa Microsoft el que fa és aplicar-hi uns paquets. Hi ha dos tipus de paquets. Un que es diu paquet MUI i l'altre es diu paquet LIP. Un paquet MUI sí que tradueix tot el programa íntegrament. I llavors fa que tot aquell programa sigui en català. Per exemple, hi ha algunes altres empreses que això ho han fet, per exemple, l'Adobe Acrobat amb el Reader, per exemple, és totalment en català. Però el Windows no ha fet això. Només ha aplicat el paquet LIP, que només canvia la interfície del programa, és a dir, la primera pàgina del sistema operatiu, però no, per exemple, les ajudes, no les actualitzacions, no la resta de coses. Amb la qual vol dir que si tens un Windows 7 ho tens cru. I això, si tens la sort de tenir un ordinador de 32 bits, és a dir, els que tenen una memòria de fins a 3 gigas, perquè si tens 4 gigas de memòria, el teu ordinador es converteix en un ordinador de 64 bits. I amb aquests 64 bits, cap. Ni paquet LIP, ni paquet MUI, ni res. Tot és en castellà, i el que em sap greu més d'això és que encara des de la Secretaria, de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya se'ls doni una medalla a Microsoft perquè potencia la llengua catalana. Això és una vergonya, i aquí he fet unes cartes amb aquella gent que no saben com disculpar-se, perquè aquí m'han contestat, però no llegiré ara perquè és molt tard. Però sapigueu que no hi ha Windows en català, i el que cal fer és passar-se al Linux, a l'Ubuntu, al Debian, i deixar el Windows, i perquè a més no pagarem res si és en català i és igual de bo. Per tant, la decisió està presa i abandonem el programari propietari.
Llibres a la carta.
Hola, Helena Martínez Pons, bona nit.
Bona nit, com esteu?
Hola, què hi ha? Escolta, avui ens parlaràs també d'un altre llibre, d'un llibre segurament d'una certa actualitat, ho dic bé, això?
Doncs sí, bé, depèn de com es miri, però vaja, sí, en principi sí.
A veure, de quin llibre ens parlaràs avui?
Us parlaré del diari vermell del Flanagan.
El diari vermell del Flanagan. Això sí. Sembla un llibre... Qui és l'autor? Comencem per aquí.
Autors, Andreu Martín i Jaume Rivera.
Ah, vet aquí, sí. La data de publicació d'aquest llibre, ens la sabries dir?
Doncs, home, i tant, que t'interessa molt, Jordi.
No, o vaja, entra tu en matèria.
Jo tinc una setena impressió, que és el juliol del 2007, per tant, pensa que és molt noveta, eh?
Ah, d'acord.
Vull dir que, clar, sé que n'hi ha una... Si és setena, doncs mira tu, compta tu edicions anteriors.
Sí.
Però vaja, la meva està molt bé perquè és d'aquests llibres de batalla que a mi m'agraden, i alguna vegada ja us he explicat que d'aquests que es poden posar al bolso perquè són de tapa tova, i llavors es poden, saps? Més o menys no arrugar, però doblegar una miqueta quan portes així el bolso molt, molt ple. Us explico una mica perquè aquest llibre és, si més no, peculiar. Ja és peculiar la manera que ha caigut a les meves mans, perquè un institut de secundària me'l va posar sobre la taula amb una noteta que em deia: si us plau, que te'l podries llegir, que el voldríem recomanar i no sabem si és adient. I em va fer molta gràcia. I bé, me'l vaig menjar en dos dies, eh? Sí, perquè, aviam, no és una literatura... El target dels autors no és gent de la meva edat, òbviament, sinó adolescents, però sí que és cert que, tot i que em quedo molt lluny l'adolescència, doncs vaig recordar moltes coses i reviure moltes coses, i això ja sabeu que fa molta de gràcia, no?, de poder tornar al passat ja quan eres jove i maco i totes aquestes coses.
Ara segueixes sent jove i maca per això, vull dir, no?
Gràcies. Doncs, a veure, el primer que crida l'atenció és el Flanagan. Jo no coneixia el personatge del Flanagan, òbviament, perquè, com us comento, jo llegeixo coses més adequades a la meva edat, però he sabut que en Flanagan és com és un adolescent. Flanagan, evidentment, és el seu nom, eh? Ell es diu Joan Anguera, vull dir que és català de tota la vida. I el Flanagan és una mica el sobrenom. És posen sobrenom així d'aquest tipus perquè, bé, perquè a ell li agrada té aficions detectivesques. Però en canvi, vaig a dir que en aquest llibre l'afició detectivesca doncs, queda en un segon terme i la, diguem que el primer tema és la sexualitat, el despertar de la sexualitat i la curiositat doncs, dels nanos d'aquesta edat. Podríem posar, doncs, mira, de 14, 16, 17, 18 anys. Una peculiaritat, també, una altra de les peculiaritats del llibre és que és un llibre que corre en paral·lel, per dir-ho d'una manera, del diari vermell de la Carlota, que és un, o sigui, és un llibre exactament igual, bueno, no exactament igual, vull dir, que també està dedicat als adolescents i que, bueno, està escrit per Gemma Lienas i bé, són dos punts de vista absolutament diferents, però bueno, és del mateix fet, del mateix punt i de les mateixes coses i són, bueno, una mica, això us ho comento perquè sapigueu que hi ha altres històries, bueno, vosaltres i els oients, hi ha altres històries d'en Flanagan, però que no són de sexualitat, sinó que són de caire, doncs, de divers. Què té de bo el llibre? Doncs té moltes coses bones, el llenguatge planer, amb situacions i expressions molt típiques que sentim avui dia pels interfacis dels instituts. És un diari que t'arriba dins, perquè les mateixes inquietuds que tenen els personatges les tenen el nostre jovent, i vulguis que no, doncs una mica, m'imagino que el missatge que intenta donar és dir, bueno, no estàs sol amb la teva ignorància sexual, i per tant, doncs, tranquil, que no passa res. I bueno, una mica treure-li també ferro al tema, perquè, bueno, ho tracta des d'un aspecte molt fresc, sense massa situació, no és massa explícit, però no de res, i com us deia, això també ajuda el llenguatge planer. També és un llibre peculiar, perquè ja sabeu que, bueno, últimament cauen a les meves mans lliures, cada cop i volta canvien les narratives, el registre i tot això, doncs aquí hi ha com, no sé, molts tipus de lletres diferents, i on diu, home, i això per què? Doncs depèn molt del que s'estigui narrant en aquell moment, però jo he arribat a comptabilitzar uns 7 o 8 tipus de lletres diferents, que això tampoc és habitual en un llibre.
Caram!
No, visualment m'imagino que als nanos els hi fa gràcia això, perquè a mi me'n va fer i vaig pensar, però no és perquè sí, que canvia el tipus de lletra, em refereixo a un tipus de lletra diferent a quan normalment els autors posen cursiva, eh? Vull dir que No és quan, per exemple, algú està dient alguna cosa en un altre idioma que ho posen en cursiva. No. Tipus de lletres diferents, vale? Llavors, què puc dir-vos de... Podria dir-vos alguna cosa també de l'Andreu Martí. L'Andreu Martí és un home ja, bueno, més gran, no és un personatge jove. Va néixer el 1949 i té, bueno, ha estat un col·laborador en moltes revistes, ha estat, bueno...
Helena, vigila, que m'ha semblat sentir com una tecla, com si toquessis involuntàriament una tecla, saps?
Ai, perdoneu. Doncs, aviam, ha guanyat diversos premis i, a veure, és un senyor amb molta experiència i, bé, penso que a part de la literatura juvenil, penso que també val la pena saber, pues, que també ha escrit coses per teatre, una sèrie, etcètera. Als 90 també va fer un cel de sorra, alguns per si de cas. Vull dir que és un home bastant prolífic. I la creació d'en Flanagan, doncs jo penso que ha estat un encert pels nostres joves. Perquè quan us parlo de novel·les d'actives, que jo m'he informat i he estat investigant, no és la típica novel·leta estil Harry Potter, que no li trec mèrit, en cap cas, però que a veure, que és una novel·la intel·ligent. I penso que al nostre jovent ja li va bé llegir novel·la intel·ligent. No sé què penseu vosaltres, però els hi va bé.
Doncs a veure què opina l'audiència sobre les teves declaracions. Harry Potter no és novel·la intel·ligent.
Home,
això són opinions.
Hem fet un titular.
Jo no ho he dit.
L'Helena diu que Harry Potter no és novel·la intel·ligent.
Se'n mengen.
Bueno, Helena, alguna cosa més?
No. Senzillament recomanar aquest llibre al nostre jovent. Penso que el nostre jovent, no sé quin percentatge de jovent ens escolta, però pares, mares, que sabem que segur que ens escolten, sisplau, regaleu aquest llibre perquè, a més, us ho agrairan.
D'acord.
Molt bon consell.
Moltes gràcies.
Vinga.
I
quedem així. La setmana vinent ens tornem a sentir.
Molt bé.
Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies, a reveure.
Bé, doncs, després d'aquesta recomanació de l'Helena, el diari vermell del Flanagan, del Andreu Martín i el Jaume Rivera, passem a una altra novel·la, però no precisament per adolescents, sinó més aviat per adults. Estem parlant d'una novel·leta de Sebastià Benàssar, una novel·la que es diu Mateu el President, editada per Cossetània Edicions. Penso que és una editorial de Tarragona, penso.
Sí, de Tarragona.
Tarragona.
Està editada el novembre del 2009, és una novel·la bastant recent. Com veieu, està a la col·lecció Notes de Color número 27 i té un preu aproximat de 12,26 euros.
Aproximat.
Aproximat, sí. I té 157 pàgines. Bé, per què us hem dit fa un moment que no és una novel·la per gent jove? Home, si volen també la poden llegir, nosaltres no ens hi posarem, si ho han de llegir o no, però bé, avisem.
Potser és un llibre una mica prohibit.
Potser hauries de dir quin president és, sí. El que el volen matar.
Ah, sí, això sí, és el president del Barça, això ens ho diuen des de la portada, hi ha una icona del president del Barça amb un escut, o sigui, no és que vulguin matar
assassins.
El president, exacte, de la Generalitat, sinó del Barça, Però és una novel·la en què surten prostitutes, surten escenes de sexe més aviat explícit, surten renecs, insults, paraules malsonants, surt un episodi de
disfamismes.
Violència descrita amb un cert grau de detallisme, assassinats usant diversos mètodes. És clar, surten mafiosos també. És allò que en diem una novel·la negra, però una mica...
Sí, allò que els adolescents...
Com a Germansco,
tenen cada dia el seu abast i nosaltres pensem que no haurien d'utilitzar tan sovint.
Bé, nosaltres ho avisem, després que facin el que vulguin, no? Vull dir, no ens posarem moralistes, però nosaltres ja hem avisat. Doncs bé, és una novel·la en què hi ha tota una sèrie de trames, tu vas llegint, i et van obrint trames diverses, trames narratives, i no és fins al final, evidentment, que totes aquestes trames conflueixen, no? Perquè, clar, resulta que hi ha un policia a qui li tallen el cap, tot just quan acaba de començar la novel·la, ben al principi. Llavors resulta que surten una colla de joves que estudien a la Universitat Pompeu Fabra i troben una agenda que s'ha perdut, una agenda d'un company seu, i dius, i això ara? Perquè t'ho expliquen, no? Llavors de cop i volta surt una junta directiva del Barça en què resulta que el president del Barça ha decidit anar a la manifestació pel dret de decidir, aquella en què sobretot es van reivindicar unes millores en les infraestructures, sobretot dels ferrocarrils, no?
Molts d'aquí hi vam anar.
Doncs hi ha tota una sèrie de línies, diguem-ne, narratives que es van obrint, i tu fins que no comences a veure, perquè llavors resulta que hi ha un segon assassinat a un dominicà que passava droga, resulta que en un locutori la fusellen, el cusen a trets, no? Clar, i fins que totes aquestes línies no comencen a tancar-se, realment vas una mica perdut, Però tot al final tot qualla, tot quadra força bé, Les coses siguin com siguin. És una novel·la molt actual, parla d'aquesta manifestació del dret a decidir, parla del president del Barça, d'un president del Barça que resulta que de cop i volta comença a manifestar inquietuds polítiques i no tothom està d'acord amb això. No sé de què ens sona això, no sé.
Sí, Intereconomia en parla molt, també.
Sí, diuen que ha fitxat pel reagrupament i no precisament el d'en Pallac.
Parla de Catalunya Ràdio, Sorcitat, surt Antoni Bassas, en Jordi Barbeta, surten els estudiants aquests de la Universitat Pompeu Fabra que es manifesten en contra d'aquell pla de Bolonya, si us sona això. És una novel·la molt actual, perquè està parlant de fets que varen passar, està parlant d'una manera novel·lada, evidentment, de ficció, però d'esdeveniments que devien passar al voltant de fa un any i mig o dos anys. Hi ha tota una sèrie de personatges una mica curiosos. Surt un personatge que es diu el rei de l'embotit, surt Madame Úrsula, ja no explico més, surten també un altre tema que també surt del llibre. Sabeu que hi ha aquella llibreria, aquelles llibreries que negaven l'Holocaust?
Sí.
Aquelles llibreries,
sí, la llibreria Europa.
Doncs
exactament.
Surten també aquest tema, el tema de l'extrema dreta, enfrontats a tota una sèrie de sectors independentistes. També és una novel·la que al darrere també hi ha força ideologia, aquests temes polítics, socials, aquests conflictes surten també, hi ha bastant. És un narrador, el protagonista, que és el protagonista de fet de la novel·la, que parla, reflexiona molt sobre aquestes qüestions socials, que per cert no us he dit el nom del protagonista, suposo que us sonarà, és l'inspector Jaume Fuster, que ve del País Valencià, ve de València, era comissari a València, però estava molt tip del tracte que li donaven a València i va decidir pujar cap a Barcelona.
No m'estranya tenir en compte el govern que hi ha allà, no?
I resulta que s'ha incorporat al grup d'homicidis dels Mossos d'Esquadra i bé, doncs surt la seva filla, perquè no sé, Joan, tu que ets bastant especialista en Mankell i aquests escriptors, Mankell no utilitza la seva filla en les seves novel·les?
La seva filla, sí, a les últimes novel·les hi apareix la seva filla com a col·laboradora i com això.
Doncs bé,
és a les últimes, eh?
Només us diré que la filla, que es diu Maria, de l'inspector Jaume Fuster, li dona una informació fonamental per resoldre el cas. O sigui que sembla que l'autor, Sebastià Benassar, sembla que ha fet com una mena d'homenatge també amb aquest escriptor Mankell. De tota manera, hi ha altres escriptors, hi ha allò picades d'ullet d'altres escriptors que ell considera que són crucials en la literatura contemporània. Estem parlant de Faulkner, Pedrolo, que n'hem parlat abans,
Jaume Fuster,
Joyce, Jaume Fuster, li fa un homenatge amb el protagonista, Nabokov també, no. També. Hi ha com allò picades d'ullet i surten citats amb ironia aquests escriptors, eh? Bé, sembla, i amb això ja acabo, dues o tres idees més, sembla que a l'autor, a l'escriptor, se li va acudir això, aquesta idea del fet que el president del Barça pogués estar al punt de mira d'aquests grups d'extrema dreta i, per tant, que pogués ser objecte d'un assassinat, el dia que van coincidir-hi precisament a la manifestació del dret a decidir, quan Laporta hi va anar. Va veure que, clar, estava en una situació de risc, en certa manera, no? Que podia ser fàcilment víctima d'un assassinat. I va ser això el que va produir doncs, el punt d'arrencada d'aquesta novel·la. Bé, i ja per acabar només us vull dir que si us interessa aquesta novel·la negra, una novel·la negra, teniu un blog a la vostra disposició on podeu informar-vos d'aquest i comentar coses d'aquesta novel·la, que és...
Abans de llegir, fins i tot,
fins i tot, aquí ja sabran què podran dir. mateuelpresident.blogspot.com. I s'ha de dir que aquesta editorial ha sigut molt hàbil, perquè aquesta novel·la va sortir el mes de novembre, i resulta que va fer una campanya de promoció en què resulta que regalaven 10 exemplars d'aquest llibre, i l'única cosa que demanaven és que enviessin una ressenya d'aquest llibre. O sigui, clar, és una cosa que no té gaire sentit, però perquè si tu has llegit el llibre vol dir que el llibre ja el tens, en certa manera, no? Tu enviaves una ressenya d'aquest llibre i llavors participaves en aquesta mena de sorteig en què regalaven 10 llibres perquè els regalessis o no ho sé exactament
perquè ho haguessis comprat
a
la biblioteca,
o l'havies tret de préstec a la biblioteca
i després ho podies tenir a casa,
Doncs es veu que es van anar rebent tot un munt de ressenyes i bé, i llavors doncs la novel·la va acabar sortint. Bé, és una novel·la que, insisteixo, a mi m'ha agradat, és una novel·la, és curteta, 157 pàgines, i que passa bé, però això sí, hi ha moments que és una mica crua. Mateu el president, de Sebastià Benassar, Cossetània Edicions, 2009.
Podem fer alguna notícia?
La Biblioteca Viva.
Bé, amigues i amics oients, el 3 de març 9 de la Biblioteca ens ha fet arribar de la Biblioteca l'Escorxador de Sant Celoni i les activitats del mes de febrer, que són 3, bàsicament. Un és l'Hora del Conte, divendres 12 a 6:45 de la tarda, als 18:30, l'Oca d'Hort, amb Albert Estengre, i diu, vet aquí un conte per disfressar-se i per jugar. Això és per nens i nenes a partir dels 4 anys. L'Hora del Conte, el divendres 12 a 6:45. La segona activitat és la Nit de Lletres, la famosa ja típica Nit de Lletres, aquesta vegada amb Marta Pessarrodona, divendres, dia 19, a les 9 del vespre, però no a la biblioteca, sinó, com ja és típic d'aquesta activitat, a l'Hotel Suís. L'autora participarà a la tertúlia, o sigui que és les poques vegades que l'autor d'un llibre, i el llibre que es llegia és a Poemes, 1967-2007, antologia de Marta Pessarrodona, conduïda per Joan Manyes. I l'última activitat és per dir-te Hora del Conte, contes per a menuts, dissabte, el dia 20, a 11:45 del migdia, al Cul Gandul, amb Olga Cercós. També són activitats per a nens i nenes a partir de 2 anys.
El noticiari.
Bé, amigues i amics, comencem el noticiari. Fins fa un moment us parlàvem d'una novel·la negra. Doncs resulta que la setmana que ve comença a Barcelona la Barcelona Negra 2010, la trobada de novel·la negra de Barcelona de l'1 al 6 de febrer. Són tota una sèrie d'actes que tracten precisament d'aquesta qüestió, de les novel·les negres. I fa un moment us parlàvem d'aquell escriptor, el Sebastià Benàsser. Doncs resulta que aquest escriptor participa en tota una sèrie d'actes que formen part d'aquesta Barcelona negra, aquesta trobada de novel·la negra. Per exemple, el dia 2 de febrer, dimarts, es fa una taula rodona que es diu Retrats de sang i fetge, l'autora, el forense i el lector. Aquesta taula rodona serà moderada per aquest autor que dèiem abans, el Sebastià Benàsser, però també hi participa gent força coneguda, el Paul Preston. Em penso que és un historiador, el Paul Preston, i una escriptora de la qual ja vam parlar també autora de novel·la negra, la Teresa Solana, no? O sigui que em penso, Joan, que tu havies parlat una vegada d'una escriptora, es deia Asa Larsson.
Sí.
Em fa l'efecte?
Sí, també.
Doncs l'Asa Larsson serà a Barcelona el dilluns 1 de febrer, o sigui d'aquí una setmana, a un quart de vuit de la tarda a la Capella, al carrer de l'Hospital 56, amb unes converses.
I una altra escriptora companya de l'Asa Larsson, també sueca, de novel·la negra, que en parlaré d'aquí unes setmanes, també ve aquí.
O sigui, hi ha un munt d'actes la setmana que ve, avui només us n'hem citat dos, però que sapigueu que tota la setmana que ve, de l'1 al 6 de febrer a Barcelona, la trobada de novel·la negra a Barcelona, segur que si aneu a la pàgina web de Cultura de Barcelona, bcn.cat, trobareu molta més informació.
Seguim amb les notícies, amb el Congrés... Des de l'electorat de català de la Universitat del País Basc es convoca per al 2010 el Congrés Internacional País Basc-Països Catalans. Dos punts, camins de trobada. Dit així, el Congrés compta amb un comitè assessor que està format per Itziar Idiazábal, Toni Estrubell i Trueta, Marcelo Tamendi i Coldo Suasso. El Congrés es durà a terme a la Facultat de Lletres de la Universitat del País Basc els dies 10, 11 i 12 de maig d'aquest any. Si voleu més informació, aneu al correu electrònic... de l'Agnès Toda i Bonet, que és la persona que fa de lectorat de català allà, al País Basc, i el correu electrònic és agnes@agnes.cat. Si feu un correu a aquesta persona, us explicarà totes les condicions de la gent que vulgui participar al Congrés Internacional del País Basc, Països Catalans, Camins de Trobada.
Bé, l'any 1947, Raymond Queneau, un autor francès consagrat avui dia, va publicar, el 47 deia, un llibre que avui dia és un clàssic de la literatura francesa, que es diu Exercicis d'estil. Aquests exercicis d'estil consistien en el fet que s'explicava en una pàgina una situació que vivia una persona en dalt d'un autobús on trobava un home jove d'uns 26 anys i un home jove que responia d'una manera una mica agressiva a un veí d'autobús i més tard se'l tornava a trobar. Bé, aquesta situació la narrava doncs en unes 100 vegades en 100 estils diferents, per això que rep el nom d'exercicis d'estil. Bé, avui dia aquests exercicis d'estil al mateix temps incorporats als exercicis d'estil es troben els estudis pertinents al costat. Doncs bé, resulta que un autor nord-català, Joan Lluís Lluís, ha fet tot el mateix amb la llengua catalana, és a dir, ha publicat un llibre que ve a respondre a aquesta mateixa pruïja, diguéssim, per l'estil. El seu llibre es diu Xocolata desfeta i està publicat dins de la Magrana i conté 123 exercicis d'estil a partir d'una petita història mínima ambientada al carrer Patritxol, on es troben per esmorzar i fer on es troben les persones i, en fi, passen una sèrie d'esdeveniments. Bé, la trama és breu i sembla molt recomanable.
Més notícies al català llengua convidada d'honor a Expo Langues 2010. El lema, l'eslògan que inspirarà el programa d'activitats que la llengua catalana oferirà a la Fira Expo Langues 2010 és el català llengua de 10 milions llengua de 10 milions d'europeus. I aquesta fira, Expo Langues 2010, tindrà lloc a París els dies del 3 al 6 de febrer. A més, també s'ha fet públic un document que reivindica l'oficialitat del català a Europa, que es va signar fa uns dies pels representants institucionals de tots els territoris de parla catalana que formen part de la Fundació Ramon Llull. És una notícia, per tant, bastant important aquesta presència de la llengua catalana a París en aquesta fira, perquè evidentment externalitza una vegada més la nostra llengua.
Bé, i per acabar expliquem una exposició, la Tot Monzó, que es fa a l'Art Santa Mònica. És una exposició on hi ha tot no solament és literària, sinó que explica una mica tota la vida de Quim Monzó, des dels orígens, bueno, és que neix fins ara, no? I surten objectes com, per exemple, els paus de quan Monzó era petit, la motxilla que va fer servir per fer un viatge a Vietnam, als anys 70, on va escriure algun reportatge periodístic i fins i tot els quadres seus del seu pare. Bé, és un doble esquema cronològic i temàtic i que dura del 18 de desembre fins a l'11 d'abril. Això, l'Arc Santa Mònica, sabeu que és el final de les Rambles a Madrid, eh? Per tant, està obert allà i no us la perdeu, una exposició que jo he vist i que realment és impressionant.
Bé, i el professor de la Universitat Pompeu Fabra, Joan Costa Carreras, ha publicat en anglès el seu estudi sobre Pompeu Fabra, precisament. The Architect of Modern Catalan, Pompeu Fabra, 1868-1948. Sembla, per tant, una ocasió molt bona per internacionalitzar la figura del constructor del català modern, diguem-ho així.
I, amics, amb això hem arribat al final del programa d'avui. Ens toca fer la frase. La frase d'avui és d'un autor eslové, un filòsof, psicoanalista, sociòleg i filòleg eslové, Slavoj Žižek, que ha dit el següent: la paradoxa d'avui dia és que ens és molt més fàcil d'imaginar la fi de la vida a la Terra que qualsevol petit canvi en el capitalisme.
Aquestes són les herències, doncs, no? La formació materialista històrica que té aquest personatge. Bé, amb això, amics i amigues, doncs, hem acabat el programa 126, l'any
127,
la setmana que ve el 128, i us esperem aquí, aquesta mateixa sintonia, o a internet, doncs, a partir de les 9 del vespre, i que tingueu una bona setmana. No sé si els companys poden dir alguna cosa més.
Bé, agraïm en tot cas a l'equip tècnic de la Gemma Grau i la Gemma Pasqual la seva atenció durant el dia d'avui, i esperem retrobar-vos a totes i a tots en aquesta sintonia, bé dimecres en la reemissió o bé dilluns en el nou programa.
Bona nit.
Bona nit.
Han fet el programa Francesc Pina, Jordi Plens, Empar Murelló, Helena Martínez Pons i Neus Barceló. Coordinats per Joan Roviralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornarem a trobar en directe i des de la freqüència del 107.7 de la FM o des de la web www.santceloni.org, tot clicant al logo de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana.